conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores, senyors, què tal, com estan? Benvinguts, un dia més, ben trobats, a aquest espai que és el de tothom. Recordin, és normalitat, no integració. Saludem a la nostra cuinera, que és la Teresa Diviu, per deferència. Teresa, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bon dia també al nostre cercador.
Bon dia, Xavier, com estàs?
I, com no, davant mateix dels nostres ulls, ja ens acompanya avui l'Albert Castro. Ell és una persona que nos tiene que explicar las cosas de l'Ajuntament, que hay que arreglar para quitar barreras arquitectòniques, poner otras... Bueno, ja ho veuran. Això farem amb un no-res, quan jo digui 3, 2 o 1.
Això és Espai Vital.
Que, per cert, no li he dit bon dia, Albert.
Molt bon dia a vosaltres i als que ens escolten.
Molt bé. A veure, per què hem portat l'Albert aquí? L'hem portat perquè Espai Vital, com a associació, va treure una carta en la que es queixava dels problemes d'accessibilitat que hi havia al poble de Ripollet, que es queixava que l'Ajuntament li va dir al seu dia que s'havia de posar en marxa un pla d'accessibilitat, i dintre d'aquests problemes d'accessibilitat, el mercat havia fet unes escales que, segons també ens van dir, tampoc eren escales, però cony, ara hi han ficat un passamans. I resulta que aquest passamans és problemàtic perquè entra uns centímetres cap a la cera. Tot això crea uns problemes, com per exemple les persones que són invidents, quan passen pel costat d'aquestes baranes, o se les claven, aquestes baranes, o poden entrampussar i caure per les escales. Bé, tot això és un problema. Suposo que això l'Albert Castro ens ho pot comentar, Albert. Uh-huh. Començaríem potser amb el pla d'accessibilitat, aquest mai tan ben preuat pla d'accessibilitat que fa uns 2 anys ens vas comentar sí. que es faria.
Doncs sí, malauradament en el mandat anterior no vam poder desenvolupar el pla d'accessibilitat tal i com estava previst per diferents qüestions. El pla d'accessibilitat tenia com a objectiu, bàsicament, el primer... fer una diagnosi de com estava el poble de Ripollet a nivell d'accessibilitat amb un ampli sentit de la paraula, és a dir, no només a nivell de barreres arquitectòniques, sinó també a nivell de transport, a nivell de serveis, etc. I un dels objectius d'aquest pla d'accessibilitat era i és fer aquesta diagnosi. Un altre dels objectius d'aquest pla era el generar un calendari de prioritats d'intervencions en aquells espais on estaven o creiem que eren més crítics, i per últim i no menys important, el generar un llibre d'estil d'intervencions o de bones pràctiques a l'hora doncs de fer la urbanització d'un carrer o aixecar una vorera, etc. No? Bé, com dic, aquests tres objectius bàsicament, tot i que no hem pogut desenvolupar el pla d'accessibilitat stricto sensu, que si em permets explicaré bàsicament quina és la tramitació administrativa i què vol dir un pla d'accessibilitat, doncs, com deia, tot i que no ho hem desenvolupat tal i com correspon a la seva definició, sí que hem fet un grapat d'actuacions que, si em permets, doncs també explicaré. Un pla d'accessibilitat, bàsicament, és un estudi fet per una empresa, subvencionat en part, en aquest cas, per la ONCE, a través de la seva fundació, i per a l'Inserso, que consisteix en un estudi que té com a resultat un informe que diu allò que està malament i com arreglar-ho, d'acord? Aquest és el pla de mobilitat. Després és tasca municipal el desenvolupar allò que aquest informe diu que s'ha de fer, d'acord? Bé, això seria el tràmit burocràtic. Per tant, com a tota subvenció, té unes dates, té uns requisits, d'acord? Que no hem pogut assolir en l'anterior mandat. Com sabeu, i si no ho sabeu, ho ratifico avui en dia, dintre del nostre programa electoral i dintre del PAM, que és el Pla d'Acció Municipal, els acords del pacte de govern entre el PSC i Convergència, doncs està inclòs aquest pla d'accessibilitat. És a dir, entenem que hem de tenir un estudi seriós fet per una empresa que ens digui quines han de ser les actuacions que hem de desenvolupar per aconseguir que el nostre poble sigui el més accessible possible, d'acord? Dit això, podem pensar que no hem fet res fins que no tinguem aquest pla d'accessibilitat, i això no és cert. S'han fet un grapat d'actuacions, potser
sí,
anònim...
Però, perdó, que et talli. Em parles de diagnosi prèvia al pla d'accessibilitat. En 2 anys no hem tingut temps de fer aquesta diagnosi?
La diagnosi està feta. És a dir, a veure, una cosa és tenir un document formal, que aquest és el pla d'accessibilitat. De fet, el pla d'accessibilitat és la diagnosi.
Bé, la diagnosi es va utilitzar el seu dia perquè el senyor Peñarano, no em vull equivocar, aprovés un pla de mobilitat.
Que no és el mateix que accessibilitat.
Que no incluïa el pla d'accessibilitat.
Exacte, perquè són coses absolutament diferents. Bé. És a dir, una cosa és per on desenvolupen el tràfic rodat del poble per millorar, per una banda, doncs, la circulació de vehicles, però sobretot tenint en compte i respectant doncs, el peató, que penso que és ha de ser el gran protagonista del nostre poble, per la pròpia arquitectura de Ripollet, doncs això no té res a veure amb l'accessibilitat. És a dir, nosaltres podem alliberar de tràfic el casc antic del poble i no ser accessible, com està passant, d'acord? És a dir, no cal ser molt espavilat per veure quines són les mancances d'accessibilitat que té el nostre poble. El nostre poble té, bàsicament, dos dificultats grans, no? Per una banda, un casc antic, que no és, penso que la solució no és només posar guals a les voreres, perquè per la pròpia estructura d'aquest barri es fa impossible que una cadira de rodes pugui accedir-hi a través de les voreres i moure's amb llibertat per als carrers. Per tant, penso que cada zona del poble implica unes solucions diferents, d'acord? Però en el casc antic, penso, i ho estem valorant i ho estem estudiant, i tot i que ara no puc dir quines dates acometrem el tema de l'accessibilitat del casc antic, però el casc antic acabarà sent inevitablement una zona peatonal on només podran passar els vehicles dels veïns i els serveis. És a dir, és l'única manera de fer accessible el casc antic. Casc antic, que a més no té només un problema d'accessibilitat, sinó que crec que és un espai del nostre poble que mereix una revitalització, és a dir, una dinamització del món comercial, del món cultural, és a dir, perquè el casc antic, el nostre, no està farcit de grans escultures, ni de grans monuments, ni d'edificis emblemàtics, sinó que són carrers que, tot i tenir una gran història darrere, en aquests moments no tenen un atractiu que convidi el ciutadà a passejar per aquests carrers. Per tant, una intervenció només contemplant l'accessibilitat seria perdre una possibilitat de dinamitzar un espai que crec que hem de recuperar perquè té el seu valor no només històric, sinó també un potencial comercial tremendo. No? Aquest seria un problema. Altre problema que té Ripollet és la seva orografia. És a dir, carrers com el carrer Pedró, com tenim un munt de carrers amb unes pendents molt importants. Pendents que ens obliguen a fer uns estudis seriosos de no només fer-ho accessible per a la persona que té mobilitat reduïda, sinó també evitar i afavorir que la gent pugui passejar per les voreres sense tenir el risc de caure o de relliscar per unes voreres estretes que no responen a la necessitat de desenvolupament d'aquests carrers. No? Per tant, jo crec que en aquests moments la diagnosi és clara. Jo crec que Ripollet necessita sobretot intervencions als barris més antics, òbviament. Necessita fer un plantejament seriós del casc antic, global, un plantejament global, i necessita, i això es farà, ja aquí sí que et donaré dates, necessita reurbanitzar alguns carrers molt importants, tant per, per la seva afluència de gent i també per la seva activitat comercial i cultural, que el fan carrers molt transitats. Estic parlant, com no, del carrer Pedró, estic parlant del carrer Pizarro, estic parlant d'acabar la Rambla.
I la Palma. El carrer La Palma també és molt estret i passa molt trànsit.
El carrer La Palma, és a dir, un munt de carrers, el carrer Tamarit, tota la banda de Can Mas, que ve ara patirà, entre cometes, positivament, tota una reestructuració tant urbanística com d'accessibilitat. És un barri que ho necessitava. I bé, penso que tot el barri de Sant Andreu, inclosa la Rambla Sant Esteve, doncs, la Rambla Sant Andreu, necessita una revisió urbanística seriosa. És a dir, el diagnosi, tot i que no és oficial, tot i que no ha vingut una empresa i ens ha fet un estudi, ho tenim molt clar. Jo puc dir que en aquests moments que hem aconseguit que els edificis públics, jo diria que amb un grau força important d'accessibilitat, tot i que manquen molts petits detalls, però que són molt importants, penso que els edificis públics estan en condicions òptimes d'accessibilitat. Estic pensant en el Centre Cultural, el PAME, estic pensant a l'Ajuntament, estic pensant a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, estic pensant en un munt de coses, serveis que s'utilitzen quotidianament pel ciutadà, doncs que estan força accessibles. Repeteixo, tot i que manquen petits detalls, però que són molt importants.
Com, no? Per exemple, el molí d'en Rata, no? Aquest més que petit detall...
No, el molí d'en Rata...
Seria grans projectes que s'han de fer per fer accessible això.
No, el molí d'en Rata, ja et dic jo, que això sí que va ser una decisió política. Penso que ja ho he explicat més d'una vegada, i ho repeteixo, no tinc cap problema.
No,
el molí d'en Rata plantejava dos problemes. Teníem dues opcions. Una, o feien accessible el molí d'en Rata i perdia la seva identitat, o bé conservaven el sentit del molí, i el que sí estem acabant de fer és donar opcions alternatives perquè la gent que no puguem accedir al molí d'en Rata per la seva pròpia característica puguem conèixer tant el continent com el contingut del molí. Amb unes, no es tracta només de quatre fotos, estem acabant de preparar el guió del que serà una visita virtual utilitzant les noves tecnologies per permetre a qualsevol persona, vulgui o no, pugui o no pugui, accedir-hi físicament a la part, sobretot a la part de dalt del molí d'en Rata, doncs que conegui tant com era, que està passant en temps real, i pugui, doncs, gaudir del que ofereix el molí d'en Rata, que no és poc. Per tant, el molí d'en Rata sí que és veritat que per la seva característica vam optar per no destrossar, entre cometes, el contingut del molí, perquè en definitiva es tractava de mostrar als nens, sobretot als nens, el que era un molí fariner del segle XIX. Doncs clar, posar rampes, un ascensor exterior, ens haguéssim carregat una mica el que era un molí petit, que precisament la seva dimensió dona sentit al nom. Molí d'en Rata, això s'ha explicat un munt de vegades,
sí, era petit.
Era el mot d'una família que vivien, penso que eren un munt de fills que vivien en un molí molt petit, i que la gent deia, viuen com rates, com ratetes, sí. No? I d'aquí li va venir el nom.
I al mig passava una passera i tenia aigua als dos cantons.
Sí, sí.
Jo hi havia anat de petit.
Sí, sí. Per tant, clar, van valorar que era més... Això no vol dir que no pugui ser accessible a nivell de contingut.
I de fet em sembla que s'estava buscant de fer una exposició per persones cegues.
Sí, sí.
Com va això?
Això estem acabant d'enllestir-ho, és a dir, en aquests moments tenim un contacte molt interessant amb la ONCE, que té molt d'interès en participar-hi. La gent que està treballant al molí d'en Rata i a l'edifici del costat, el CIP, el Centre d'Interpretació de Patrimoni, doncs estan treballant en aquest sentit, i crec que en pocs mesos podrem tenir ja les fonoguies i tot el dispositiu perquè la gent que vulgui pugui conèixer profundament el Molí d'en Rata, tot i que no pugui accedir-hi físicament.
Ja tenim, has dit, data d'aplicació d'aquest pla d'accessibilitat. Ens arreglareu el carrer Pedró.
Sí.
Ens arreglareu el tros de Rambla que falta.
D'entrada t'explico la cronologia.
Digue'm.
Aquest any, salvo error o omissió, i desitjo que els déus de l'Olimpo no siguin capritxosos amb nosaltres a nivell de pluges i coses rares,
sí,
que últimament estan succeint, però bé, el que es farà d'immediat, comença les obres d'immediat per acabar el tram de Rambla que queda per acabar.
Molt bé.
Per tant,
però compta la Rambla Sant Andreu també, no? O
no,
només
no.
La Rambla Sant Jordi?
Rambla Sant Esteve.
Sant Jordi ja està acabada.
Vale.
El tram que hi ha quan fa la petita curva fins al carrer Pizarro,
ah, sí, sí,
és Rambla Sant Esteve. Doncs
vale,
aquesta
sí,
serà la que s'acabarà.
Molt bé.
I una altra adequació que es farà ja aquest any també és el carrer Pizarro. Des de Rambla Pinatons fins a carrer Sant Josep. D'acord?
Molt bé.
Perquè les voreres, bueno, són molt estretes, tenen una pendent que no és l'adequada, i això es farà la remodelació. L'any que ve es farà el carrer Pedró. El carrer Pedró, per què no hem començat per el carrer Pedró? Doncs per una qüestió de viabilitat. És a dir, si tallem la Rambla perquè hem d'acabar l'obra i a més tallem carrer Pedró, generem un conflicte de circulació molt important. Per tant, entenem que s'ha de fer una obra ben feta i, per tant, el carrer Pedró està ja planificat dintre del pla d'inversions per a l'any que ve. Per tant, el carrer Pedró l'any que ve patirem les obres, però penso que gaudirem d'un carrer que jo crec que té molt més potencial que la Rambla Sant Jordi, sobretot des del punt de vista comercial. I, evidentment, no estem parlant del carrer Pedró només des de l'església fins a la Rambla Sant Jordi, sinó el que realment és un repte és de la Rambla Sant Jordi cap amunt, perquè aquí sí que s'han de fer obres creatives per evitar, sobretot, que la gent pugui passejar per les voreres sense risc de caure. No? Per tant, això és important. He de dir que, tot i que no es fa gaire publicitat, potser perquè jo entenc que les coses s'han de fer, el que s'ha de fer s'ha de fer, i per tant no té cap mèrit, no? Si jo faig la meva obligació, no he de tenir un reconeixement extraordinari. Per tant, sí que s'estan fent actuacions de millora, d'accessibilitat, d'espais, potser, ara un que s'ha fet ha sigut la carretera de Santiga, a l'alçada del carrer Magallanes, és a dir, tota l'accessibilitat al PAME, que abans era impracticable, s'ha arreglat tota la vorera de la Rambla, de la carretera de Santiga, per fer-ho accessible tant a través del carrer Magallanes com al carrer Collserola, em penso que es diu,
sí,
d'acord? S'ha fet intervencions al carrer Sant Josep, que hi havia passos de peatons que no existien o que existien no tenien pas de peatons. S'ha fet una intervenció, s'està fent en aquests moments una intervenció en el barri de Gasovargues, en tot el que és centre de rehabilitació i l'avinguda Maria Torres cap amunt, que hi havia una errada de disseny força greu. És a dir, hi havia guals, però no precisament per al lloc on la gent de forma natural passava. Doncs això s'està corregint. És a dir, s'estan fent actuacions puntuals, però constants, d'acord? I s'està fent, a més, a través de plans d'ocupació, a través del patronat d'ocupació, i penso que això és un tema molt important. És a dir, si donem una volta pel poble, veurem que s'han fet intervencions que abans no hi eren, no? Altra cosa és els grans reptes. El que jo deia, el casc antic. El casc antic no s'arregla fent quatre guals. Vull dir, això suposo que vosaltres esteu d'acord amb mi, no? Per tant, la intervenció que fem amb el casc antic ha de ser una intervenció global, ha de ser una intervenció valenta i ha de ser una intervenció contundent. Contundent des del punt de vista de resoldre tots els problemes que puguem tenir, no? Per tant, estem en aquest tema. Jo crec que un altre punt que a mi em preocupa moltíssim i que a més ho puc demostrar documentalment, que ens estem barallant, és amb el tema del transport públic. El tema del transport públic és un tema, un deute pendent, és un dèficit per tota la població, però en especial per la gent que tenim mobilitat reduïda, perquè, no només els autobusos han de portar una enganxina conforme pot accedir una cadira de rodes, sinó que a més la plataforma ha de funcionar.
Sí, senyor.
i ha de funcionar sempre i en tots els autobusos. I aquest és un repte. I curiosament, la ciutadania es queixa dels autobusos que estan adaptats. Mentre que l'empresa que no té autobusos adaptats de moment no rep les queixes de la gent. Entens? És a dir, és paradòxic, però és així, és una realitat. No? Sí. És a dir, des del punt de vista del transport, també hi ha una preocupació i un treball de, fins i tot, pressió administrativa.
Això és administratiu, vull dir, és la concessió administrativa del transport urbà.
Clar.
Bé, això es pot arreglar ràpidament.
Ets massa optimista.
No, penso. És a dir, si no compleixes allò que et demana l'Ajuntament, tio, en busquem un altre.
Sí, el que passa que algunes concessions administratives venen del passat, que tenen un període de vigència, i per tant tu no pots afegir aspectes en aquesta contractació fins que no ha vençut aquesta concessió. D'acord? Estem parlant sobretot del Cerbus, que és l'empresa d'autobusos que fa la línia Sabadell, sobretot, que no hi ha cap autobús adaptat. No? Mentre que Font sí que té, la majoria d'autobusos estan adaptats, el bus express estan tots, i a l'altre, a l'UB20, penso que de tres vehicles hi ha un adaptat, i estem barallant-se perquè tots estiguin adaptats. No?
Molt bé. Estem avui amb l'Albert Castro, aquí a la ràdio, parlant del que ens van dir el seu dia que farien com a pla d'accessibilitat. Ja tenim una data, és a dir, d'aquí hi ha res. Aquesta data d'acabar la Rambla, de fer-la totalment accessible...
De fet, perdona que t'interrompeixi, la Rambla ja hauria d'haver començat l'obra, però... amb unes reunions, amb unes converses amb la Unió de Botiguers, hem pensat que bé, ara hem tingut la cavalgada de Reis, el diumenge tenim
Sant Antoni
Abat, i al cap de 15 dies Carnaval.
Bé.
Per tant, vam valorar que valia la pena començar després de Carnaval i no tallar una via que és absolutament emblemàtica per a aquest tipus d'activitat cultural. Per tant, immediatament després de que acabi el Carnaval comença les obres de remodelació de la Rambla.
Molt bé, primera data. Quin dia és Carnaval?
El dia 2 de febrer.
Molt bé, el 3 de febrer comencen les obres d'acabament de la Rambla, primera data.
És diumenge.
Bueno, doncs el 4, que és dilluns. Va, el 4 comencen les obres d'acabament. Mira, això ja ens fica contents, per un costat.
Sí. Mira, jo quan sigui arregla hauré de venir pel carrer, aquí al carrer Montcada Vall.
Sí.
I aquest carrer d'aquí a l'Estrella, em sembla que es
diu... Però tu eres tot terreno, Teresa.
Jo tot terreno.
Tu ets tot terreny.
Dona. Jo no m'hi veig, ja ja sabia per on te vaig. Mira
bé,
que
però ja faran per fer les obres que
no,
puguin
ja
passar la gent en cadira
de rodes. No, això,
dir, estarà,
això està garantit per contracte. Està garantit per contracte. De fet, les obres que hi ha hagut a la Rambla... home, òbviament, una obra... de remodelació d'un carrer, tot i que garanteix la viabilitat, sí que és veritat que pot arribar un moment determinat puntual que sigui incòmode, no?
Sí.
El que hem d'evitar és que això succeeixi, que succeeixin fets com el de les famoses planxes que hi havien a la Rambla Sant Esteve i que van provocar més d'un ensurt. Hem d'evitar doncs que fustes col·locades de qualsevol manera impedeixin el pas i sigui perillós, però òbviament això sí que tots som conscients de que a vegades doncs, hi haurà moments en què serà incòmode transitar per aquesta via, tot i que és un moment puntual i l'obra té una previsió. Ara mateix la durada no la recordo, però penso que estarà en 3-4 mesos com a molt.
Molt bé, ens queden dates que ens ha de donar l'Albert sobre noves remodelacions, quan es farà aquesta gran obra del casc antic. Però bé, si us sembla bé, fem una parada. De moment.
Perfecte.
I anem també a conèixer les notícies sanitàries que ens arriba dels diferents pobles que conformen Espai Vital. I per començar ens anem a Cerdanyola del Vallès, allà es troba la Rosa Morante, que ens en fa 5 cèntims.
Hola Xavi, des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja ha donat a conèixer l'oferta formativa per aquest any 2008 i que es compon per cursos de caire molt divers. Per àmbits, en l'àrea estrictament sanitària, destaquen els cursos d'assistència sanitària immediata, anomenats ASI, així com els d'especialització per treballar en el camp de les ambulàncies i el del socorrisme aquàtic. La proposta va adreçada als associats i voluntaris de la ONG, així com al públic en general que vulgui tenir les necessàries nocions de primers auxilis. Així ho explicava César Martínez, que és el director tècnic de l'Oficina Comarcal de la Creu Roja de Cerdanyola, Ripollet i Montcada. La Creu Roja dona els cursos oficials per obtenir el títol de primers auxilis, l'anomenat ACI1, Assistència Sanitària Immediata, de nivell inicial, i l'ACI2, o de nivell avançat, en diferents horaris. Aquest any també es realitzarà un curs per ensenyar a fer servir un desfibrilador automàtic, a la DEA, que, segons indica César Martínez, haurà de ser imprescindible en un futur en els espais on es concentrin moltes persones, tal com ara ho són els equips antiincendis. Pel que fa als cursos d'especialització, aquest any s'ofereixen de socorrisme aquàtic amb el requisit de tenir superat el nivell bàsic de primers auxilis i el d'auxiliar de transport sanitari. La formació ofertada està arreglada i homologada per part de l'Institut d'Estudis de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat. Seguir aquests cursos comporta també accedir a crèdits de lliure elecció de l'àmbit universitari. A més, hi ha paquets de cursos amb diferents ofertes i descomptes per a tots els socis de la Creu Roja i també per a les persones que acreditin pertànyer a alguna entitat solidària de Cerdanyola, Ripollet i Montcada. El coordinador de l'Assemblea Comarcal també ha destacat que els cursos compten amb el certificat de qualitat AENOR. Les inscripcions per participar en aquests cursos s'han de fer a la seu de l'Assemblea Comarcal, a l'Avinguda de la Creu Roja 25-29 de Cerdanyola, en horari de 9 a 1 i de 4 a 7 de la tarda, de dilluns a divendres. Per a més informació, es pot trucar al telèfon 93 691 61 61. I de moment això és tot, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio.
Gràcies, Rosa. Anem corrents cap a Barberà. Allà ens atén la Núria Cabrera.
Bona tarda. El passat dimarts, el Teatre Municipal Cooperativa va acollir la presentació de la campanya Dones a l'Àfrica, una força invisible i silenciada, una iniciativa de la Fundació Agwawa, Farmacèutics Mundi i la Lliga dels Drets dels Pobles, la qual vol incidir i donar a conèixer en diversos municipis catalans les desigualtats a nivell de salut, concretament la sida a les dones que existeix actualment a l'Àfrica Occidental. A l'acte d'inauguració, que va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Barberà del Vallès, Anna del Frago, i de la regidora del programa de la Població Nouvinguda i per la Igualtat de les Dones, Mercedes Sánchez, es va portar a terme sota el títol Les dones i la sida a l'Àfrica Occidental, una conferència a càrrec de la periodista i membre de l'associació SICOM, Solidaritat i Comunicació, Marie-Françoise Afua. A més, l'inici de la campanya també va coincidir amb l'obertura al públic de la mostra La força de les dones, una exposició de batik, una tècnica mil·lenària de pintura sobre roba utilitzada a l'Àfrica, realitzada pel pintor i escultor senegalès Daouda Diakhté. La mostra, composada per 7 teles pintades i 8 cartells impresos sobre roba, romandrà al Teatre Municipal Cooperativa de Barberà fins al 15 de febrer. La campanya durarà fins al 22 de desembre i acollirà també el passi del documental Mimi la Joa sobre les dones i la sida a l'Àfrica Occidental, produït també per la Fundació Akawa, Farmacèutics Mundi, la Lliga dels Drets dels Pobles i Qatar Films. Des de Barberà és tot.
I de Barberà a Montcada, Sílvia Díaz.
Hola, molt bona tarda. Salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. Les persones discapacitades, o bé les que tenen problemes de mobilitat, són les principals beneficiàries de la inversió que l'empresa pública ADIF ha aprovat recentment i afecta Montcada. La societat, que depèn del Ministeri de Foment, invertirà prop de 2 milions d'euros en la construcció a l'estació de tren de Santa Maria, al barri de Terra Nostra, d'un pas de vianant soterrat entre les andanes i per a la instal·lació d'ascensors. Segons ha explicat l'ADIF, els treballs tenen com a objectiu incrementar la seguretat dels usuaris, evitant el pas entre andanes de persones amb mobilitat reduïda mitjançant l'eliminació de les barreres arquitectòniques existents actualment. La construcció d'un pas de vianants és una antiga reivindicació de l'Ajuntament i també dels veïns del barri de Terra Nostra, després, a més, d'haver-se produït diversos accidents mortals a l'estació de tren de Santa Maria. El que ha aprovat ara el comitè de direcció de l'ADIF és la inversió. El procés ha de continuar amb la licitació de l'obra per a la posterior adjudicació, però l'empresa ferroviària encara no ha avançat cap data concreta. Les millores anunciades ara s'afegeixen a la les que ja va avançar Renfe l'abril passat per millorar l'accessibilitat a l'estació per on passen els trens de les línies C4 i C7 de Rodalies. Hem de dir que la reivindicació de construir un pas de vianants és un tema que Montcada ve ja de lluny. La redacció del projecte, a més, es va adjudicar l'any 2004, però no ha estat fins ara que la DIF no ha aprovat la dotació econòmica. Des de l'Ajuntament, el ple ha demanat durant aquests anys que Renfe construís el pas de vianants i, a més, va aprovar dues mocions, una ja el 2003 i una altra el 2006. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent. Molt bona tarda.
Bona tarda. Gràcies, Montcada. Anem a Ripollet. Allà es troba la Franzina Ricard.
Bona tarda, Xavi. La Coral Veus Sense Fronteres, formada per infermers, administratius i metges del SAP Cerdanyola i Ripollet, va actuar aquest Nadal amb finalitats solidàries. Després de l'èxit assolit, ha iniciat un nou programa anomenat Cant Solidari per treballar amb els col·legis de primària de Ripollet i Cerdanyola. Actualment estan treballant amb el col·legi CEIP Escursell per preparar un concert el proper mes d'abril. I això és tot des de Ripollet. Bona tarda.
Gràcies, Franzina. Anem a Santa Perpètua. Avui no hi és l'estrella, hi ha la Marta Hiraldo.
Hola, Xavi. Avui, des de Santa Perpètua, ens fem ressò del balanç de la Marató de Sant, que es va celebrar la setmana passada a la nostra localitat. El banc de sang i teixits va recollir a Santa Perpètua un total de 154 donacions durant la Marató. Hi va haver 16 persones que no van poder donar sang per contraindicació mèdica i 19 que ho van fer per primera vegada. Els organitzadors han valorat molt positivament les dades registrades, molt similars a les de l'any anterior. Durant el matí es van registrar 43 donacions i per la tarda 111. Durant la jornada, l'alcalde de Santa Perpètua, Manuel Ruiz, va oferir al Banc de Sant repetir la marató i organitzar altres activitats relacionades amb la donació de sang a la localitat. Aquesta ha estat la cinquena vegada que Santa Perpètua acollia una marató. L'any passat es van comptabilitzar un total de 151 donacions, 3 menys que durant la jornada de la setmana passada. El Banc de Sang i Teixit subministra a tots els hospitals i clíniques de Catalunya sang per atendre les seves necessitats. La Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Santa Perpètua va agrair a la ciutadania la seva implicació en la marató de sang celebrada a la ciutat. Des del Departament Municipal es fa una valoració molt positiva de l'activitat i del nombre de donacions realitzades. Salut Pública també ha destacat l'esforç dels educadors del municipi que van dedicar la jornada de la marató a explicar als escolars de Santa Perpètua la importància de ser donant. La majoria dels infants de la localitat van realitzar un dibuix per un concurs organitzat pel Banc de Sang. El Banc de Sang i Teixits i l'Ajuntament de Santa Perpètua van organitzar per cinquena vegada una marató de donacions. En total es van realitzar 154 donacions sanguínies. I això és tot, Xavi. Fins la setmana vinent.
Això és Espai Vital.
I Espai Vital que parla avui molt intensament sobre el pla d'accessibilitat de Ripollet. Ja hem concretat, Albert Castro, la data de remodelació de l'última part, diria jo, de la Rambla del nostre poble, que és la Rambla Sant Andreu, no?
O Sant Esteve.
Abans he dit Sant Esteve i m'heu dit Sant Andreu.
No, es diu Sant Andreu, es diu Sant Andreu.
I per què no podem ficar-li a tot Rambla Sant Jordi? Que és...
No, perquè parteix...
És que saps què passa? Que entre els sants no hi ha bona cordialitat.
Hi ha mal rotllo. Molt bé, Albert.
Digues.
Digue'ns més dates, home.
A veure, immediatament després de que acabin les obres de la Rambla Sant Esteve, començarà les obres del carrer Pizarro, d'acord? Com dos grans obres que ens ocuparan a l'any 2008.
Què s'ha de fer el carrer Pizarro?
El carrer Pizarro anirà des de... s'ampliaran les voreres.
Molt bé.
Probablement hi haurà un tràfic en una sola direcció. En aquest moment no sabria dir-te si és cap amunt o cap avall. És a dir, si és de carrer Sant Josep fins a Rambla Sant Esteve o viceversa. Crec que és en sentit descendent, és a dir, de Sant Josep fins a Sant Esteve, però no t'ho sabria garantir perquè ara mateix no ho recordo. La intervenció que es farà sobretot és ampliació de voreres i nivelació de voreres. Perquè és un tema que no només l'amplitud, sinó també la inclinació que tenen alguns trams. I òbviament s'alliberarà d'obstacles que en aquests moments n'hi ha a les voreres, com som
pals de la llum,
papereres mal col·locades, etc.
Molt bé, molt bé. Quina data?
Això immediatament després de que acabi les obres de la Rambla Sant Esteve. És a dir, si parlem de 3 mesos, jo crec que probablement després de la Festa Major, crec que començarien les obres del carrer Pizarro.
Molt bé, següent data.
Bueno, l'any que ve, exactament la data no ho sé, però l'any 2009, és, com a gran fita, es farà al carrer Pedró, que és quan està previst fer la reurbanització del carrer Pedró. Que això portarà cua, perquè és una obra molt important i, a més, crec que canviarà radicalment la fisonomia del nostre poble.
Veurem a partir del 2009 la peatonalització del casc antic?
No, del 2009 seria... No, perquè... Això no t'ho puc... No, t'ho puc garantir. Primer perquè és una decisió, com t'he dit abans, que implica molts factors i molts elements, d'acord? Per tant, no és una... No es tracta només de posar una excavadora i nivellar-ho tot, sinó que hem de tenir molt clara moltes actuacions, coordinar amb molta gent i fer un procés lo menys agressiu possible, no?
Sí, per tant, passen moltes croaques pel carrer.
Per tant, jo no m'atreveria a dir-te una data per quan comencem això. Sí que és un objectiu, sí que, però s'ha de fer bé, eh? Per tant, aquest tema... Això no vol dir que fins que es comenci tot el tema del casc antic es facin intervencions per millorar en la mida del possible l'accessibilitat, d'acord? Això és un tema que és important, que
el
no és
per al... que heu deixat del carrer Nou i el carrer del Sol de per arreglar, que s'arreglarà també, o espereu que s'arregli la Rambla?
A veure, una vegada acabada la Rambla, recordeu que les obres del mercat no eren ben bé del mercat, sinó era mercat i entorn, per tant queden intervencions importants que desenvolupar tant al carrer Sol com al carrer
Nou.
Ara mateix no et puc dir quan es farà perquè no ho sé. Ara em comprometo públicament davant de vosaltres, amb la propera que ens trobem, portar-te dates puntuals de quan es faran aquestes intervencions.
Si voleu, quedem la setmana vinent.
Per mi cap problema, és un plaer venir a parlar amb vosaltres. Una cosa que sí que m'agradaria comentar és que comencem la tramitació burocràtica o no del pla d'accessibilitat, el que sí, i això és una altra fita, crec jo que molt important, que posarem en marxa és la taula d'accessibilitat. És a dir, dintre del pla d'accessibilitat estava prevista la creació de diferents organismes o estructures d'assessorament per tot el tema del pla d'accessibilitat. Repeteixo, es faci administrativament o no el pla d'accessibilitat, que és un tràmit burocràtic, el que sí que posarem en marxa és aquesta taula d'accessibilitat, amb la qual formaran part persones que tinguin una relació directa amb la problemes de mobilitat, ja sigui perquè són usuaris de discapacitat, ja sigui perquè pertanyen a col·lectius que té i pateixen aquesta problemes de mobilitat, estic pensant, per exemple, gent gran, o qualsevol persona o entitat que hagi demostrat estar implicada seriosament en el tema de l'accessibilitat. Es tracta de fer una taula dinàmica, una taula que sigui constructiva i que sigui àgil, no un element mastodòntic que suposi un fre a tot tema d'intervencions. Per acabar, recordo que hi ha dues ponències. Ponències són grups específics de treball. Una és la de via pública i una altra és la d'activitats. La de via pública, amb la qual jo formo part, en allà es tracten temes puntuals, particulars, doncs des de concessió o no d'un gual, posar una pilona o no, d'acord? En aquest tema sí que estem treballant per millorar mica en mica temes puntuals dels temes d'accessibilitat. I a la ponència d'activitats, que és la que s'encarrega de supervisar i donar permisos doncs, per obrir una botiga, un bar, etc., s'està sent extremadament curós i escrupolós en el tema d'accessibilitat. Si us heu adonat, tots els comerços, sigui qui sigui la seva activitat, que s'estan fent nous, ja són accessibles. I en alguns casos no és pas fàcil.
Hi ha algun tipus de certificat per a aquests comerços conforme són comerços accessibles? O...
El que han de fer és complir la normativa d'accessibilitat, que és vella i antiga. Per tant, la normativa especifica com ha de ser...
Quants metres ha de tenir el local perquè hagi de ser obligadament accessible?
Jo m'atreveria a dir que un metro ja seria suficient. És a dir, si tu vols obrir un comerç obert al públic, ha de complir una sèrie de requisits, tant de punt de vista estructural, és a dir, has de tenir una, una instal·lació elèctrica homologada, has de tenir, etc. I també has de complir aquesta normativa d'accessibilitat. Potser en funció de l'activitat i en funció de la mida no estàs obligat a tenir un lavabo adaptat, per exemple, no? Però sí que qualsevol activitat comercial nova ha d'estar... ha de ser accessible.
Parlem de les velles, perquè aquí hi ha molts comerços que són més antics, que de, bueno, d'accessibilitat només en tenen la cara, em sembla.
Això és un tema...
Hi ha algun tipus de subvenció perquè aquests comerços arreglin l'accessibilitat al seu comerç?
Jo crec que no és pas un problema econòmic, o no només és un problema econòmic, sinó és un problema de voluntat. Vale. És a dir, jo crec que recursos, tant per part de la Generalitat com de la Diputació, fins i tot a través del municipal, tot i que els recursos que, dels que disposem per subvencionar activitats que ja han d'estar subvencionades per altres vies, doncs són escassos. Sí que un establiment que en aquests moments volgués fer accessible el seu espai, el seu local, doncs no només té una ajuda. A més, jo crec una cosa. Un comerç que vulgui ser accessible no ha de fer-ho o no en funció de si té subvenció. Ha de fer-ho o no en funció de que contempli com a client una persona amb mobilitat reduïda. Aquesta és la qüestió. És a dir, si jo tinc roba jove perquè el meu públic és jove, vale, i porto roba de marca perquè és la tendència actual, he d'entendre que dintre dels meus clients poden venir gent jove, invident, sorda o amb cadira de rodes.
Sí,
i he de veure que estic limitant el meu mercat. Perquè ja no és com abans, que quan un veia una cadira de rodes pel carrer veia una persona pobra, miserable, que era digna de misericòrdia i d'una almoina, no? És a dir, ara una persona que va en cadira de rodes potencialment té el mateix poder adquisitiu que qualsevol altre ciutadà. Per tant, és un problema d'obrir mercat,
doncs sí,
estigui o no estigui subvencionat. Si està subvencionat, millor, clar. Però...
Bé, hem d'anar acabant, Albert, perquè ja em diu el tècnic, diu, ui, que queden pocs minuts.
Simplement una cosa que heu comentat, el tema del mercat, les escales famoses del mercat.
Sí, això és el que t'anava a preguntar.
Veureu canvis molt aviat.
Molt bé, i les baranes retallades, tot, no?
Veureu canvis molt aviat. Aquestes baranes han provocat una petita batussa, entre
no,
cometes.
Però molt bé, dintre, vull dir, quan jo vaig veure les baranes, no vaig veure que sobresortien a la cera, no ho veia. No, jo només vaig veure que era una molt bona idea.
El problema de les escales, saps quin és? Inicialment en el projecte,
no eren
aquestes escales eren decoratives.
Ho veus?
I havien de portar unes jardineres que definís la vorera de les escales.
Sí, senyor.
D'acord? Vale. El que passa que com aquestes jardineres no es van posar a temps, la gent va començar a utilitzar aquestes escales com a escales.
Clar.
La qual cosa va fer dubtar de si fer o no fer escales. I en aquest interregne ha sigut quan han aparegut les inquietuds absolutament raonables d'entitats com la vostra, que diu, escolta, això a la vorera, a l'escala, aquí hem de fer alguna cosa, no?
Clar.
Però inicialment aquestes escales eren decoratives només.
Digue'm quin canvi hi haurà, ja.
Doncs hi haurà una protecció que encara s'està definint entre vorera i escala. És a dir, hi haurà no només una diferenciació visual, sinó també física, que deixarà molt clar el que és vorera i el que és escala i que habilitarà uns accessos, o no, per això encara ho estem decidint, per fer practicables o no aquestes escales.
Molt bé, per últim ja. Tu te'n recordes que des d'aquest programa vam reivindicar que traguessin els testos de flors de la cantonada, Sant Clavé, carrer... nou.
Em consta que ara aparquen camions i a la roda de vorera...
I aquí no hi ha ni multes ni hi ha res. A mi m'és igual les multes. Jo crec que hauríem de ficar pilones, que és una de les solucions que Espai Vital dona a l'Ajuntament.
Aquestes pilones ja estan demanades dintre de la ponència de via pública, és un tema que vam parlar, tot i que crec que entre tots hem de conscienciar-nos que cada un ha de ser la seva feina.
Sí, bueno.
Si algú aparca amunt de la vorera, al marge de que tregui o no tregui mobilitat, la policia local ha d'intervenir i ha de multar, tot i que en alguns casos hem de protegir d'aquest acte incívic d'aparcar el cotxe amunt de la vorera.
Incívicos, que sois unos incívicos. No aparquéis encima de la acera ni en los pasos de cebra. Ho diem sempre, Albert Castro.
I tant.
Gràcies, de veritat.
A vosaltres.
Per haver estat avui aquí. Ens has aclarit moltes coses.
I desitjo que poder venir molt aviat amb fets.
I amb aquests fets... t'ho agrairem quan vinguis. I et direm, sí senyor, el que ens vas dir, això ho has fet.
És la meva feina.
Molt bé, seguim endavant i anem ja amb el cercador perquè anem amb molta, molta, molta pressa. I amb aquests 5 minuts que ens queden de programa, hem d'encabir la recepta, la de Teresa Diviu, que ens faràs avui, Teresa?
Avui salsa de ceps.
Salsa de ceps. Bona per... salsa per què?
Pel peix, per peix al forn, que queda molt encípit, el peix al vapor. Aquesta salseta hi va molt bé.
Doncs molt bé, en un minut anem amb la recepta de la Teresa. Anem amb el cercador, que ja té notícies noves que heu d'escoltar i que per són curioses. Per exemple, uns videojocs ajudaran a superar els trastorns en l'alimentació.
Sí, un grup de metges de l'Hospital de Bellvitge participa en la creació dels primers videojocs amb finalitat terapèutica que es desenvolupen a Europa. El projecte forma part d'una iniciativa en la qual participen 10 especialistes de 5 països de la Unió Europea: Àustria, Itàlia, Grècia, Suïssa i Espanya. I entre d'altres malalties ajudaran a superar el trastorn d'alimentació com ara l'anorèxia o la bulímia.
El primer banc d'ADN amb fibromialgia i síndrome de la fatiga crònica estarà a disposició de la investigació genètica.
A l'Hospital Clínic de Barcelona coordinarà el primer banc d'ADN de fibromialgia i síndrome de fatiga crònica estatal, que estarà a disposició dels equips d'investigació genètica per estudiar els possibles gens implicats en la predisposició, desenvolupament i tractament d'aquestes malalties.
I per últim, el canvi climàtic durà un augment dels casos de càncer de pell.
Ja fa temps que ens avisen que cal lluitar contra el canvi climàtic, i no només per salvar el planeta, sinó també per protegir la nostra salut. I és que, segons alerten els experts, l'augment de la pol·lució, l'escalfament de la Terra i el forat de la capa d'ozó vindran acompanyats per un augment de certes malalties com ara el càncer de pell o el dengue.
Doncs ja heu vist les notícies que ens porta el cercador. D'on surten aquestes notícies? Del blog d'Espai Vital.
Que es pot trobar a www.espaivital.ca.
Que és un blog de blogs. Molt bé, Teresa. Ara sí, sintonia cuina. Avui salsa de ceps per peix.
Peix o carn.
O carn, és igual, salsa bones, de ceps.
Com que s'haurà de fer amb el minipímer, allò trinxar,
sí,
es pot servir per qualsevol carn o peix.
Molt bé, anem ràpidament per l'elaboració, Teresa.
Es necessita mitja ceba o una ceba, segons pels que sigueu de família. Xampinyons, si no voleu fer-ho en ceps, pues un quart de quilo de ceps o de xampinyons. Tingueu a punt pues la sal, el pebre, all, julivert, que més, la sal, sí, sal, pebre, all i julivert, un gotet allò, un didet o dos didets de vi blanc i mig gotet d'aigua. I una culleradeta de maicena. Comencem a fregir la ceba. Com tinguem una miqueta fregideta la ceba, hi posem l'all i el julivert, que es fregeixi. I tirem una miqueta de sal. En acabat, ja hi podem posar-hi els ceps o els xampinyons, el que vulgueu. Allà, que es vagin fregint. I tireu també el vi, la sal i el pebre. Com tingueu ja una miqueta fregida perquè així marxi l'olor del vi, i poseu l'aigua i que vagi allà pues, fregint-se. Veieu que queda molt claret, pues desfeu una cullereta de maicena amb aigua i li tireu allà, que es vagi fent. Com veieu que ja ha quedat espesset, ja ho retireu. Ho poseu en un pot i en un mini pímer ho trinxeu.
Tot trinxat?
Tot trinxat.
Molt bé.
I com poseu el llenguado o el llobarro al forn, allò que els filets, i poseu per sobre d'aquesta salsa i ja que s'escalfi una miqueta i ja tindreu allà un llobarro o
A la salsa de ceps.
De cep.
Sí, senyor,
molt bo,
sí, senyor, jo provaré. Jo totes les receptes que fa la Teresa les provo, eh?
Escolta, que jo aquesta salsa la vaig provar aquell dia que vam anar a dinar.
Al restaurant, no?
Sí.
Al restaurant,
sí. I jo pensava, i com es fa aquesta salsa? Doncs pues ara ja ho sé.
Ara ja ho saps. Ara podrem anar al restaurant aquest i dir-li, ja ho tenim, ja ho tenim. Espai Vital ja sap fer la salsa de ceps.
De ceps.
Gràcies.
A vosaltres.
Molt bé, i avui amb la música del Lluís Gavaldà, dels Pets, no? Lluís Gavaldà, marxem, ens acomiadem. Teresa Diviu, gràcies, com sempre. Gràcies, Cercador.
Gràcies a tu, Xavi.
Cercador o Alfredo Ángel Cano, no sé què mà, demà...
O Chiquitín.
O Chiquitín, cadascú. Albert Castro, gràcies.
A vosaltres.
I a vostè, senyors, ens trobem la setmana vinent. No ens perdin d'oïda. Jordi, gràcies també a tu, el nostre tècnic. Vinga, adéu.
No semblen el que eren, uns no hi són, i uns s'han perdut. Són memòries plenes de tendresa, de nòvies i amics que em van donar amor. Alguns són morts i alguns són de vida, i el ser estimat amb tot el cor. Però de totes les persones no n'hi ha cap semblant a tu, i és que fas que l'enyorança perdi força. Si et miro que sovint pensem